L'Hora Móra d'Ebre, amb Adriana Monclús.
La 1 i 23 minuts, ja si recta al final del nostre magazín, on avui volem parlar d'igualtat de gènere, volem parlar del Cant per la Igualtat. És un programa que han impulsat des del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre a través de l'àrea d'atenció a les persones, també els serveis socials, joventut, i avui tenim l'estudi i la ràdio replet de dones, eh? Ens falta algun home avui, també per parlar d'igualtat, però són la Mireia Granger, en aquest cas de l'àrea de joventut. Mireia, benvinguda a la ràdio.
Hola, què tal?
També l'Anna Arrel, de l'àrea de atenció a les persones. Molt bon dia, Anna.
Bon dia.
La Clara Pellista, també de la mateixa àrea. Molt bon dia, Clara.
Bon dia.
I finalment la José Pinyol, també de joventut. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, és un projecte que va néixer, jo ara deia, ho veiem molt a prop, però ja fa 3 anys que ens el vau presentar en una roda de premsa al Consell Comarcal i que ara ja comenceu a tancar, ho fet al final, però volem tornar, Anna, als orígens del Cant per la Igualtat. D'on sorgeix la necessitat de crear aquest programa? Quan dieu, a més, des d'aquestes 3 àrees anem a unir-nos i fer aquest projecte d'igualtat de gènere?
Molt bé. A mena de resum, i per recordar el que va iniciar el 2012, va ser un programa força ambiciós que va sorgir des de la pròpia necessitat del treball quotidià. Mentre estàvem treballant ens vam donar compte de que es treballava molta actuació a nivell de quan ja s'havia detectat una situació de desigualtat i de violència, però que a nivell preventiu faltava bastant de treball. I treball no com a xerrades puntuals i esporàdiques, sinó un treball en una planificació per arribar al conjunt més ampli possible de tot el jovent, que era la nostra intenció, i un treball preventiu que poguéssim analitzar també si servia el que estàvem fent. I això nosaltres ho mesurem com a impacte, no? Mesurar les actuacions que es fan. El treball era molt ambiciós, i com el treball era molt ambiciós necessitàvem ajuntar tot tipus de sabers, els sabers de tota l'àrea, que tota l'àrea és una àrea que comprèn bastanta diversitat. Estan els serveis socials, està joventut i està el CIAT, que és el Servei d'Informació i Atenció a les Dones. Llavors, totes les habilitats i les capacitats que teníem els diferents integrants de les àrees les hem intentat ajuntar per treballar transversalment, i pensem que ha sigut la clau de l'èxit. Perquè entre tots, com més persones som i més pensem i més enraonem i més valorem el que estem fent conjuntament, millor ho podem resoldre. El treball quotidià, a part d'observar que realment faltava tasques preventives, ens vam donar compte també de que hi havia molts casos de violència cada cop augmentaven més, i clar, com no es treballa és algo planificat i mesurat, continuàvem fent i actuant i reparant, i preventivament poca cosa hi havia a fer. El treball preventiu és un treball llarg, costós, és una mica de gota a gota, ha de ser molt insistent i molt constant, i això és el que poder tirar per atràs a tots els professionals, perquè els resultats immediats no tens,
però és molt necessari,
és imprescindible, és imprescindible. Ara ens hem donat més compte que mai, no?
I se li posa Cant per la Igualtat. També sí. Volíem comentar el perquè d'aquest nom, perquè és bonic, també.
Sí, és bonic i és molt pensat, no és un nom casual. Entre totes vam creure oportú com bategem, no?, en aquest projecte ambiciós que podem ficar. Vam dir, Cant, en idea el pensador, que és com un joc de paraules, no?, Cant a la Igualtat. Però, de fet, nosaltres pensàvem en el gran pensador Cant, perquè ell deia que una frase molt eloquent de saber audace, que vol dir atreveix-te a saber, no? És que tracta el jove com un igual, com un adult, en inquietuds, en ganes d'aprendre, en ganes de fer, i en atreveix-te a conèixer el que està passant al teu voltant. I això és el que ens va donar peu a posar aquest nom, que van dir, jove, obre els ulls al teu entorn, és mirar el que està passant. I com la violència hi ha molts matisos, vam dir, encara que sigui ambiciós, intentem centrar, que és el que pretenem que el jove identifiqui què són els estereotips de gènere que estan presents culturalment, el que ens fa fer veure, com tot en aquesta vida, té la cara positiva i negativa del que és cultural. com és un estereotip i és cultural, és que se pot canviar. Si es treballa, el podem canviar. Que té la connotació negativa ser cultural, que es necessita molt de treball perquè està molt, molt, molt
interioritzat
sí. I molt agarrat en tots, no? En la quotidianitat, tothom, si l'analitzéssim bé, veuríem que hi ha estereotips en tot el que estem fent. El que passa és que com ho tenim tan integrat, no ens donem compte, no? És de dir, jove, això és un estereotip, atreveix-te a anar canviant les coses, no? Entre tots ho podem fer tot, anem identificant i anem canviant i deixem de tolerar coses que no són tolerables. És bàsicament això.
I a quins joves heu arribat amb aquest cant per la igualtat? A quins centres s'ha implementat el programa?
Doncs mira, quan vam decidir una mica la idea de projecte que teníem, la vam presentar als centres educatius de la comarca i s'hi van sumar el Julio Antonio de Móra d'Ebre, l'Institut de Flix de Flix i l'Institut d'Escola de 3 d'Abril de Móra la Nova, que és on trobem els alumnes d'ESO, una part de la comarca. Vale? El projecte anava destinat a alumnes de l'ESO.
A tota l'ESO, en
a
general.
A tota l'ESO. Bueno, començàvem amb primer i era un treball longitudinal de que sempre treballàvem amb el mateix grup d'alumnes i vam treballar d'ells des de primer, que els hi vam passar una enquesta, fins a enguany, que han acabat quart ara mateix.
I quina ha sigut la reacció dels alumnes al llarg d'aquest procés? Com ha estat el treball també que heu fet amb ells?
Bueno, el plantejament era una mica de fer un treball continuat, de no fer coses esporàdiques i una mica deslligades. Llavors, el treball continuat, el plantejament que vam fer era fer 3 tallers cada curs escolar, un taller cada trimestre. Va començar primer amb una enquesta de valoració de la que vam treure els resultats. Se els preguntava sobre temes de parella, amor romàntic, violència. A partir dels resultats que vam extreure, ens vam plantejar el seguit de tallers enfocats a aquells àmbits que pensàvem que calia més incidir. A partir d'aquí, aquests 3 tallers cada any, s'han tractat temes de violència, s'ha analitzat publicitat, com influeix la publicitat i els mitjans de comunicació amb el sexisme.
Moltíssim.
Ells mateixos ho reconeixen.
Sí.
La corresponsabilitat a la llar, que encara està mal repartida, encara el pare fa un paper de col·laborador, s'atribueixen la major part de tasques a la mare, sobre amor romàntic, sobre temes de parella... Una mica tot, s'han anat treballant tot, els tallers el que s'ha fet és a través del CIE, del GAP, nosaltres mateixes, gent que està treballant amb això ja des de fa molt temps, és qui ha ofert els tallers als centres.
I com reaccionaven ells? Els hi feia cosa o estaven oberts al tema? Perquè a vegades és un tema que costa o que el veuen a lluny, realment, com dèiem, els estereotips a través dels mitjans, la tele, les sèries de televisió està ple.
Nosaltres el dia a dia que veiem d'ells hi havia tallers que en general bé, tallers que més, a lo millor els hi motivaven més que alguns altres. El que podem dir és que de la valoració final que han fet ells, de tot el procés, ells que ens diuen que sí que han après a identificar, o sigui, els hi ha servit de nou aprenentatge. Ells han après a identificar situacions de violència, a no associar-les a cap tipus, que una persona que exerceix violència no té per què estar lligada ni amb un estatus social, ni amb una malaltia, ni addicció. Ells tot això ho han après i una mica el que han viscut és que els tallers, el que ens diuen és que els han viscut com a repetitius, una mica en el format. Se va utilitzar molt el format d'anàlisi de publicitat, anàlisi de vídeos, debat posterior, i amb això sí que ells ens han dit que siguem una mica més innovadors amb el tema, no del contingut, però sí del format.
Molt bé. I els resultats, com els valoreu després d'aquests pràcticament 3 anys, no? Més o menys d'estar damunt d'aquesta classe, quins resultats en extraieu, Mireia?
A veure... La valoració final per a nosaltres penso que és positiva respecte a la nostra feina. Ha sigut un temps intens, de molta intensitat. Hem hagut de fer moltes coses que no havíem fet mai, ens hem hagut de formar molt. I després també respecte amb ells estem contents perquè ells realment han après. Han après a l'enquesta final que els van passar, que era exactament igual que la primera, és on també veiem què han après. I coincideix molt amb tallers que els hem anat a fer, no? Llavors, amb aquest aspecte veiem que ells sí que han après, ¿vale? Per exemple, han après clarament a identificar la violència física i la psicològica, ¿vale? Evidentment, no podem dir un 100%, però sobretot les noies ho tenen claríssim, ¿vale? Els nois també, però sobretot les noies. Després també han après que la violència està totalment deslligada a qualsevol estatus social, a qualsevol religió, a qualsevol malaltia, a qualsevol addicció, i que qualsevol persona pot exercir una situació de violència. també tenen claríssim quan un tracte és abusiu i també tenen claríssims quins són els canals per a poder denunciar i tenen clar que ho han de fer, mm-hmm. vale? Tant si ells són els abusats com si un amic o una amiga d'ells o d'elles ho és, vale? Després també que no han de renunciar a ser ells mateixos per a tindre una relació de parella, i sobretot això les noies també ho tenen molt clar. I després també el que comentava abans la Jose, que tu també comentaves, doncs que també tenen clar que els mitjans de comunicació són una influència terrorífica pel que fa als estereotips i a la violència de gènere, no? I llavors a nivell general el que han vist és que les noies, per exemple, se mostren segures, se mostren amb iniciativa, tenen un pensament obert i crític en les relacions de parella. Però, en canvi, en elles destaca molt, s'accentua molt el tema de l'amor romàntic. Val?
Què és això de l'amor romàntic? Que ho deia molt la Jose. I potser algun oient no sap a què ens estem referint.
Doncs l'amor romàntic és doncs, això, l'amor pastelero, no? Podríem dir-ho d'alguna manera, així en una paraula. Vale? Que tot és rosa, tot és bonic, el teu príncep blau que et salva de la vida, molt bé, Pretty Woman.
Lo que veiem, l'amor una mica idealitzat.
Sí, lo que veiem a moltes d'aquestes pel·lícules que cada dia que engeguem la tele doncs surt, no? Que el xic meravellós, ric i guapo salva la noia, pobreta. Exacte. I ella és tan feliç, no?
Sí.
Doncs això amb les noies ho tenim una mica encara massa present a la vida. És un tema que bueno, que hem d'anar resolent cadascuna amb ella mateixa, vaja, perquè pensem que això és un punt que si mai esta noia té una relació tòxica, una relació on pot patir violència, doncs és un punt feble que pot fer doncs, que al final acabi patint. Pel que fa als nois, en canvi, els nois no tenen amor romàntic. No, en general no. De tota manera, doncs, ells són oberts, no reprodueixen els mites de l'amor romàntic, com per exemple, doncs, pensen que és igual qui faci el primer pas, que ells doncs, també tenen una part molt important a l'hora de responsabilitzar-se doncs, d'un embaràs no desitjat o d'una criatura, per exemple. I ells associen l'amor a control i patiment, això sí. Així com les noies no, ells tenen més aquesta tendència. Condemnen la violència també, però hi ha alguna situació de violència que no la reconeixen. Cosa que ens ha portat a pensar i a suggerir que vagin amb cuidado, doncs, perquè pot fer que això faci que en un moment donat ells puguin generar una situació de violència en la parella, vaja. I una miqueta a grans trets, aquests són els grans anàlisis després de les enquestes que no han pogut extreure i que més o menys pensem que són els joves.
Mm. Clara, volies afegir alguna cosa també?
Sí, volíem explicar que aquesta mostra l'hem comparat amb un grup de quart d'ESO que no hi hem treballat. Mm. Hem pogut comparar que els resultats amb ells.
Heu comparat el grup amb el que heu treballat procés, amb un que no. I aquesta comparació, com ha funcionat això?
Han vist que hi ha tallers que sí, que han incidit, i n'hi ha d'altres que ha sigut per la seva maduresa, que han canviat.
Molt bé, doncs ara el Camp per la Igualtat arriba al final i la pregunta que ens fem, torna el Camp per la Igualtat? Es tornarà a implementar amb un altre grup, no sé si amb altres centres, en aquest cas, per exemple, amb educació infantil, per exemple, eh?
A veure, l'impacte, que és un conjunt de situacions que hem explicat que han estat analitzades, han vist de que sí que realment ha tingut impacte els tallers que han fet, han pogut valorar també en enquestes de satisfacció del propi professorat, els tutors i el propi alumnat, el format, si els agrada el contingut i la forma com ho han de fer, i això els ha donat peu per a fer diferents lectures per saber com han d'incidir a partir d'ara. És a dir, ens ha donat més coneixement. Sabem la teoria, però era aplicada a la pràctica. Hem de fer la lectura autoavaluativa, no?, del que han fet i què podem fer del que no ha acabat de funcionar, com per exemple, nosaltres pensàvem que un dels eixos molt importants era treballar amb els pares, a part dels centres escolars. Sí que hem de dir a nivell de crítica de que els pares no hem sabut arribar als pares. Per què? No perquè no haguéssim insistit. Entenem que els pares tothom ja estem molt ocupats en la tasca habitual i clar, això era un sobreesforç, que poder estar que no veus un cas de violència a la teva pròpia llar o al teu propi entorn no dones la importància que realment té a nivell preventiu. I, bueno, suposo que el dia a dia ja és prou esgotador i han dit, pues, no anem a la xerrada, no anem a la formació. I clar,
estava obert però també als pares,
sí, aquests tallers. Sí. Mm. Hi havia un dels eixos que era treballar amb els pares. Mm. I amb els pares sí que algú ha vingut, però no la incidència que nosaltres volíem. Mm. La lectura que fem de tot això és que realment hem tingut impacte, però l'impacte el veurem a la llarga si anem treballant així, perquè seran els propis alumnes, quan seran pares, els que reproduiran amb els seus fills tot l'aprenentatge, que com ho tindran ja incorporat, ho veurem ja normalitzat, no caldrà fer cap taller per a, o sigui, anirem avançant, no? També ens hem donat compte que l'entorn sí que hem tingut impacte, perquè les polítiques preventives a nivell transversal comencen a fer gota d'oli per tot el territori, val? I s'està replantejant tothom com fem, quina és la millor manera de treballar. Treballar transversal és una experiència que nosaltres, bueno, invitem a continuar, invitem a que la facin d'altres territoris, nosaltres mateix ja ens autoinvitem a continuar, no? Perquè, clar, en principi diem, bé, serà un projecte, començarem i acabem, però és que no podem acabar el que hem començat, no? Perquè els que els mateixos jovens ens han dit, val molt la pena el que heu fet i demanem que això ho féssiu més a gent més jove que nosaltres. Perquè què passa? Que en 4 anys ho hem volgut fer tant que potser els hem, inclús els hem col·lapsat i tot. Clar, què passa? Ho han de pres, però perquè hem sigut tipus matxacón, no? Cada tres mesos. Clar, si això ho normalitzes, ja de quan són petitets, comprar contes no sexistes, del color, perquè les nenes han de ser roses, els nens han de ser blaus, poden ser grocs, verds, qualsevol color, les joguines, com ho intentes això normalitzar i treballar en edats més primerenques, moltes de les coses que hem tingut que fer en estos 3 anys totes compactades ja estarà incorporat i tindrem que anar exclusivament a les relacions de parella, perquè això sí que ens hem donat compte que en aquesta edat el que s'han de treballar són relacions de parella, no abans la igualtat i d'altres valors, i a partir d'ara les relacions de parella, perquè a primer d'ESO, si no han experimentat el que és la relació de parella, a la pregunta CELS ens donen compte totes a l'hora d'analitzar-ho, que clar, no sabien de què estàvem parlant. Sabien el que era CELS al germà, CELS a l'amic que si tenia una joguina que ells no tenien, però CELS de la parella, clar, qui no tenia parella no havia experimentat mai
clar.
del que estàvem parlant, no? I bueno, la composició és aquesta i nosaltres en principi pensem que ho hem de continuar, ens hem de seure totes, mira què podem fer, quina és la millor manera de fer-ho, però continua així.
Doncs moltíssimes gràcies a les quatre per haver vingut avui a parlar aquí a la ràdio del Camp per la Igualtat, i sobretot enhorabona per aquesta gran tasca que heu realitzat i que esperem que sí, que continuï en un futur i que ens ho pugueu explicar de nou aquí a la ràdio. Moltíssimes gràcies.
Adéu.
Radio Mora d'Ebre, 87.6 FM.